Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Bona tarda i benvinguts al Parlem-ne, un Parlem-ne avui en format tertúlia, després de la festa major i abans de començar el cicle particular de cadascun o individual dels partits polítics del nostre ajuntament. Avui tenim amb nosaltres a un representant de cadascuna d'aquestes formacions polítiques en representació plenària, Rubén Lallana, per part de Convergència i Unió. Bona tarda, Rubén.
Bona tarda.
Vicent Lleó, per part d'Esquerra Republicana.
Bona tarda. Vicent,
bona tarda. Antoni Espuny, per part del Partit dels Socialistes de Catalunya. Antonio, benvingut.
Bona tarda.
I Joan Font, per part del Partit Popular.
Bona tarda.
Un dels temes que vull posar damunt de la taula és precisament el tema que acaparava portades i acaparava interès mediàtic just fa ben poques setmanes. Estic parlant de potser 8 o 10 dies, just abans de que saltessin tots els temes que estan saltant ara i que veiem al damunt de la taula de corrupció, que ara avui per avui omplin els diaris, i fins que el Parlament de Catalunya va debatre sobre el tema. Estem parlant de la declaració de sobirania i dret a decidir, un tema que es va arrossegar durant molt de temps, que va portar moltes negociacions per part dels partits polítics i que finalment es va aprovar sense poder aconseguir el suport, els suports que els partits polítics que plantejaven aquesta declaració de sobirania pretenien en un moment, quedant-se en tot cas despenjat d'aquest interès al Partit dels Socialistes de Catalunya, donat que el Partit Popular ja havia manifestat per activa i per passiva que no donaria suport al Parlament en aquesta declaració. N'hem escoltat per a tots els gustos. Finalment aquesta declaració es va variar respecte a la que Convergència i Esquerra van fer públic inicialment com a esborrany, però tot i així no va ser suficient perquè s'hi sumés el PSC al complet. Sí que recordem si van sumar, si no recordo malament, 5 dels diputats d'aquesta formació política. Qui vol començar?
No, ja començo jo, és igual. Bé, sí, un cas mediàtic, un tema mediàtic. Jo crec que derivat de les eleccions del passat mes de novembre, doncs ja vam comentar l'anterior Parlem-ne, no?, que bàsicament los, més que mai els partits polítics van portar més que, desgraciadament, més que un programa, potser van portar només una única full de ruta, o al final van fer públic solament un únic full de ruta, que era doncs declaració de sobirania sí, declaració de sobirania no, independència sí, independència no. Hi havia moltes maneres d'entendre-ho, de llegir-ho, i al final els partits polítics van treure uns escons, aquests escons doncs avalaven aquesta tesi o no aquesta tesi, no? Al final Convergència Junts per Esquerra ha intentat doncs incloure el màxim nombre de representants parlamentaris. Ha sigut el que ha sigut, perquè òbviament doncs, hi havia dos partits que ja estaven molt tancats en no portaven el programa, no hi creuen en la declaració de sobirania ni en la dreta a decidir, ni menys en la independència, i per tant els números són els que són. Iniciativa per Catalunya, doncs, que fa, no acaba d'entendre molt bé el missatge, sí o no, sí però votarem el que voldrem, bueno, no, és un tema que no m'acaba de quedar tan clar. El PP és potser la força, jo no, Ciutadans, la força política que ho té més clar, no, un no radical. I els socialistes doncs crec que tenen un petit problema intern, doncs que hi ha unes ordres de partit, però hi ha una sèrie de potser de gent més declarada catalanista, doncs que està potser més pel sí, no? Ni veiem 5, però veiem que cada dia doncs limitation gent com el regidor del Tebre o altres persones que puguin sortir públiques perquè estan en contra doncs, d'este postulat oficial del partit, no? Convergència doncs està totalment a favor de la declaració de sobirania, per molt que sé que es tocarà el tema doncs d'unió, ja sé que el tocareu, ja el dic jo, bueno, al final doncs això és un matrimoni, l'home i la dona no estan sempre d'acord, i però al final és si firmen la hipoteca o si tenen un fill, és una cosa de dos, no? I per tant al final doncs la votació no ve cap ruptura en la votació de Convergència i Unió, es va votar al 100% que sí a la declaració de sobirania, i per tant doncs aquí crec que no hi ha dubte, almenys en aquest tema. Poca cosa puc dir més al respecte, crec que això ha d'avançar, ja vam dir l'altra vegada, crec que no és bo no deixar que la ciutadania s'expressi, i més en els temps que corren, el segon tema del que parlarà després és un tema molt directament lligat. La classe política està en un descrèdit absolut, absolut. Sí que és veritat que potser uns pocs estan donant una mala imatge de molts, de molta gent que es dedica a la política de forma altruista i de forma només com a manera d'intentar ajudar i aportar coses a la societat, però la realitat és la que és, i per tant jo crec que hem de donar passos importants i preguntar a la gent què vol fer, doncs no és dolent, jo crec que és al revés, bo. Ara bé, i sé que treure el tema, el senyor Antonio ja va treure l'altre dia, sé que el tornarà a treure, està bé preguntar, però la Constitució no ho contempla. Bueno, la Constitució contempla el que contempla, i la Constitució afecta a tot un territori, però Catalunya també té dret a decidir què vol ser, i declaracions unilaterals d'independència no existeixen, ni un cas Kosovo, ni en altres. Per tant, si un país decideix fer una cosa, cap Constitució ni cap llei és sobirana per poder evitar això. Val? Després suposo que al segon torn de paraules ja parlarem si podem anar a Europa, si això comporta doncs problemes econòmics, que les empreses marxen o que no, s'ha fet una campanya mediàtica molt, molt... I evidentment estic en contra de que es diguin mentires, no? Però jo entenc que si una vegada se produís si es dues a terme el dret a decidir, veuria bé que els partits polítics del no fessin una campanya forta, complexa, pues explicant-nos el per què creuen que això seria dolent, no? Però clar, s'estan dient una sèrie de coses doncs, que no estan demostrades, una sèrie de coses, marxarà esta empresa, marxarà l'altra, quan les mateixes empreses no han dit que marxaran, no vindrà ningú de fora, això serà la ruïna total. Bueno, jo tampoc no congrego en aquesta idea, ni mucho menos, al revés, doncs, si mires els números i el dèficit fiscal que tenim, doncs, pues això pot ser pintar per l'altra banda de la balança. Però ara mateix no estem, encara no ha començat cap partit, ni institucionalment ni a nivell de partit, cap campanya del sí del no, només estem debatent si podem preguntar als ciutadans si volen tindre un estat lliure i sobirà o volen continuar el model al meu entendre asfixiant econòmicament que estem tenint ara, i per tant només preguntant, després ja veurem tesis a favor del sí, a favor del no, i cada un expressarà lliurement el que voldrà, i sobretot cadascú, si podem algun dia, votarem lliurement el que voldrem. Per tant, jo en aquest cas estic a favor totalment de la declaració de sobirania que es va ratificar al Parlament.
Qui vol agafar? No cal que anéssim per ordre tampoc, vull dir que no cal seguir cap ordre. Digueu.
Jo penso que l'altre dia al Parlament, el dia 23 crec que va ser, de gener, vam viure un dels moments més, però menys últims de la història de Catalunya, més importants, no? O sigui, el nostre Parlament va declarar que era sobirà doncs per a poder tirar endavant una llei i un això sobre el dret a decidir, no? que crec jo que és fundamental poder fer preguntar i que tothom pugui dir el que vol ser. Referèndums se n'han fet molts, se n'han fet de moltes coses, se n'han fet als pobles. Jo no crec, no sé quina por ha de tindre tothom, simplement anem a preguntar. No és el mateix ser una declaració de sobirania, dir mos declarem la independència ara unilateralment, que se podria dir la legitimitat o no, però l'únic que estem amb aquesta declaració, que no s'hi ha volgut sumar al Partit Socialista, és que estem dient que volem preguntar a la gent el que vol ser, si vol ser un estat sobirà dintre la Unió Europea, o no sé, la pregunta encara està per decidir, vull dir, quan serà el moment suposo que ja tindrem la pregunta, vull dir, o si hi ha diverses preguntes, o és que no ho sabem tampoc, però és que el Parlament sigui sobirà per poder executar aquesta consulta, no? Jo després de veure els resultats dels parlaments, bueno, el Partit Popular i els de Ciutadans ja ho sabien que votarien que no, però me va assenyar molt que el Partit Socialista en els seus estatuts sempre ha sigut a favor de l'autodeterminació dels pobles en molts llocs, són gent que estan obertament a favor del dret de decidir, i si preguntes a molta gent, molts militants socialistes hi estan, el resultat és que només em van votar 15, el que no, i molts per pressió, i 5 n'hi van votar. Dos persones estaven absents, també, no sé si eren socialistes, això no ho he acabat d'aclarir encara. I o sigui, els resultats van ser que van haver 85 sís i només 41 nos. O sigui, més del doble dels diputats del Parlament de Catalunya va votar a favor de la declaració. Algú ho va argumentar diferent, Convergència i Esquerra ho van argumentar d'una manera, la gent d'Iniciativa a la seva manera, i les de l'ESCUP, pues igual, cadascú a la seva manera, igual que el no, ho van argumentar diferent, Partit Popular, Ciutadans, com el Partit Socialista. Però jo crec que l'estat espanyol ha de prendre una mica de norma de que el model de les autonomies i és caduc, que s'ha de canviar tot, que ho han provat els catalans de totes les maneres, per bones, puguem reformar un estatut, puguem fer, la gent ja s'ha cansat, i crec que ara el que necessitem és caminar cap a la sobirania, però evidentment això se li ha de preguntar a la gent, s'ha de preguntar el que vol ser, no podem fer una declaració unilateral avui per avui, s'ha de preguntar a la gent, i la gent que digui pues, sí que ho vull o no ho vull. Per exemple, ara tindrem d'aquí poc a Escòcia un debat amb una que tenen una constitució molt, molt més avançada, i un sistema democràtic molt més avançat que nosaltres. Aquí encara me penso que estem molta gent pensant a l'època de Franco, trobo que hauran de passar més generacions perquè la cultura democràtica a Espanya canvia, perquè estem parlant del dret a decidir, simplement del dret a decidir d'una part del territori espanyol, avui per avui. Però també és el dret a decidir que tenen tots els pobles a mirar per la seva llibertat. Ja fa massa anys, i ja dic, s'ho ha aprovat per les bones, per les dolentes. Hi ha un dèficit fiscal impressionant. Veus que altres autonomies empobresen més que tu, i encara més aquí, com que diu que avui paga el gasto, no? Vull dir, jo crec que la gent ja es va veure la diada, com van ficar-se 2 milions o 1,5 milió en les informacions o el que siguin, però se va volcar. I ara crec, per almenys els partits que som sobiranistes, que no els podem fallar, i ho hem de provar sempre preguntant a la gent i tirant endavant esta llei de consultes i fent el referèndum el dia que toqui, el dia que es pugui fer, s'hagi de fer amb el permís de la Constitució o sense el permís de la Constitució, perquè segons qui la llig la veu d'una manera, la Constitució, i segons que la llista la veu d'una altra. Hi ha jutges que diuen que una lectura generosa de la Constitució permetria que un referèndum per la independència. Hi ha que ni hablar ni tocar, vull dir, segons qui ho veu d'una manera, i segons qui ho veu d'una altra. I el més important és, ja et dic, les Nacions Unides respecten el dret a l'autodeterminació de tots els pobles. Simplement vull dir, no sé si és que Espanya vol anar també en contra de les Nacions Unides o de la Declaració Universal.
Més opinions.
Bé, aquí ja s'ha, ja des del començament ja s'ha intervingut i s'han, jo crec que s'han barrejat tres conceptes i que es fiquen els tres al mateix sac, i és precisament per aquí on ve la confusió. Perquè a la primera, ja a la primera intervenció, i després ha continuat, se fica al mateix sac declaració de sobirania, declaració d'independència i el dret a decidir. Jo crec que són tres coses diferents, prou allunyades unes de les altres. I s'ha nombrat diverses vegades el Partit Socialista perquè està en contra de la declaració de sobirania, perquè està en contra de la independència i perquè també està en contra del dret de decidir. Jo crec que la setmana passada va sortir el secretari general i del Partit Socialista i va deixar clar que el dret a decidir sí, però no de la manera que s'està portant. En cap moment va negar el dret de decidir del poble català, però no de la manera que s'està portant. Perquè paral·lelament a la reivindicació del dret de decidir, pràcticament s'està fent una declaració de sobirania que ara per ara no toca, i pràcticament també, com se va recollir el text i ho hem estat comentant també a l'últim ple, pràcticament se pretén ja declarar la independència de Catalunya, tota la mateixa declaració, tota la mateixa dinàmica. Jo crec que per aquí és on el Partit Socialista no està en desacord, i ho ha deixat clar: dret de decidir sí, declaració de sobirania no, ni directament o indirectament. Hi ha els primers paraules dels textos de declaració d'intencions, ja pràcticament ja fan la declaració d'independència i demanen ja que la gent que es facin les campanyes corresponents per a que la gent s'afegeixi a la voluntat de la independència. Aquí s'ha nombrat que precisament també s'ha nombrat precisament que hi ha tots els polítics han entrat en una fase de descrèdit perquè sistemàticament han enganyat el ciutadà, estan enganyant, i cada dia en trobem mostres i proves, perquè el mateix polític no li ha interessat prendre una sèrie de mesures legislatives, perquè no li ha interessat prendre decisions que segurament els afectava. Clar, llavors la gent pensa: bueno, ara tu m'estàs dient això i me'n puc fiar de tu? Si prèviament o fins ara m'has estat comprant i venent, i ara vols que jo cregui amb tot el que me dius de les bonances de la independència, les bonances del dret o de la sobirania, de la declaració de sobirania, etcètera. Clar, això és una cosa que d'alguna manera, a la situació que estem actualment, que en una situació de crisi s'afegeix una situació de descrèdit, de crisi econòmica, i que es veiem que els polítics no tenen, no sé si la voluntat, la capacitat, no ho sé, però no fan res per a solucionar els problemes dels ciutadans, i a més veiem tot el descrèdit que ve acompanyat a través de l'altre tema que mos has comentat que volies tractar avui, que és el tema de la corrupció. Clar, davant d'esta realitat, qui se'n fia? Qui se'n fia? Qui dona un salt al buit? Qui dona el salt? Perquè no hem d'oblidar que el que pretén Esquerra Republicana legítimament fa molts anys que ho reclama, ara s'ha afegit, perquè se pot dir que s'ha afegit ara Convergència, perquè fins ara Convergència i Unió, menys Unió, no ho han sigut mai independentistes, i la prova és que les enquestes ja li donaven a conseqüència d'aquestes postures ja una davallada més important dels 50 vots que va traure les enquestes, que, o l'intenció de vot que ha tret o que s'ha publicat últimament. Per què? Perquè la base social de Convergència és una base social que majoritàriament, i Unió, Convergència i Unió, majoritàriament no vol la independència, perquè és un salt al buit. Els seus dirigents s'embolicaran en la bandera de la independència i de la declaració, però la base social, els votants de Convergència, no ho volen, perquè és un salt al buit. No se sap el que hi haurà detrás, com sortirà. I com que és l'electorat conservador, de Catalunya, Convergència, sempre s'ha dit, escolta, qui té és el que vol conservar. Si no tinguéssim, no seríem conservadors, perquè conservador vol dir això: conservar el que tinc. El camí que proposen no agrada a les bases, i la prova la tenim en les enquestes, la prova la tenim en els posicionaments de les forces que pràcticament estan apoyant a Convergència, i llavors Convergència seguís per este camí. Algun dia ens explicarà per què, o veurem per què, però també s'ha dit aquí, és que mos han dit que les empreses se n'aniran i tal, bé, avui mateix o ahir va ser, no ho sé, Nissan ha decidit fer un cotxe nou amb una planta de Martorell i va el president. Jo crec que, per molt que digui el president, que això ho sé bé, independència automàticament, sobretot al començament, jo no dic després d'unes negociacions de 7, 8, 10, 12 anys, vol dir que se tanquen les portes directament d'Europa.
Això és especular, no?
No. Totalment, és que Europa, no, Europa ja ho ha dit.
A no ser que Antonio esteses a les negociacions.
No, però Europa ja ho ha dit, no n'hi han de negociacions, ja ho han provat, ja hi han anat, quina recepció va tindre.
Estàvem parlant de Nissan.
No.
Estàvem parlant de Nissan.
Deixa'm acabar el de Nissan i ho entendràs perquè dic el que dic. Entendràs el que dic perquè ho dic. Quan Nissan decidís fer este pas... i va el president, segur que Nissan bueno, ha rebut les seues opinions tranquil·litzadores del president, vull dir, escolta, fes el cotxe, que aquí no es tancarà cap.
Però això de segur, Antonio, que... ho saps perquè estaves a la reunió, home, perquè tu has explicat algú que estava a la reunió, o és algú
tu trobes que una inversió com
és futuròleg, és futuròleg.
No, jo no soc cap futuròleg, jo només m'atenc als fets. Si Nissan vengués, te fico Nissan...
Antonio, ves acabant que hem de canviar...
Si Nissan vengués el més mínim perill de que no trauria rentabilitat per no poder traure els seus cotxes de si els pots produir aquí, els pots produir, però si no els vens, és com si,
ja
si no els pots traure,
sol,
és com si
no els coneixes d'aquesta manera, explica-ho
tot bé. Si no els pots traure, és com si no pogués fer res.
El problema és el sou, Antonio. S'ha fet baixar el sou i els sindicats han tingut això. No manipulis la informació a la gent.
Barrejant Nissan a independència és...
No manipulis. Dius-ho tot bé, digues, el vot de la porra si ho fer baixar el 20% del sou als treballadors i acomiadar certes persones. Això ha sigut, no ho digues més.
Valtros heu estat parlant, jo he callat. Valtros també ho heu utilitzat.
Però digues les coses, que siguin veritat, home. Home, no manipulis amb la gent, que la gent, jo crec que és més respecte a la gent que ens escolta, no?
Jo crec que és per això, com que jo el respecto...
Us expliqueu bé, perquè Nissan farà el cotxe, o perquè no.
Si no em deixes acabar...
Vicent, no, deixem acabar, perdó, perquè si no està acabar. Joan, que encara portem quasi mitja hora, encara no ha intervingut.
Sí, els poders fàctics, si les indústries que estan treballant aquí a Catalunya veguessin algun tipus de perill, i ara, en quant a les conseqüències o en quant que hi haurà una declaració de sobirania unilateral, en quant que hi haurà una declaració d'independència, passi el que passi, t'asseguro jo que aquestes inversions no les farien. Perquè lo que volen los cotxes que es fan aquí a Catalunya i a Espanya se venen per tota Europa. Per algo som el segon productor de cotxes europeu, lo segon. I precisament estos poders fàctics lo que no volen són fronteres que impossibiliten traure els seus productes al reste d'Europa. Quan ha anat el president, és que jo per mi, per moltes paraules que diguen, les seues intencions són unes altres. I segurament haurà calmat els poders reals econòmics, diem-los i escolteu, tranquils que aquí no passarà res, que vostès podran fabricar i podran vendre el seu model a Europa perquè les fronteres sempre estiran obertes. I perquè estiguin totes les fronteres obertes s'han de donar una sèrie de requisits. I precisament la declaració d'independència no serà. Precisament la declaració d'independència no serà.
Antonio, hem de donar pas a Joan, ja parlarem al seu entorn. Joan.
Gràcies, seré breu, molt breu. Intentaré ser breu i concís, que és important. A veure, aquí hi ha un abans i un després. Un abans que és abans de l'11 de setembre i un després. I per tant aquí hem d'arribar a on hem arribat. No? Primerament, s'ha arribat a aquesta situació, crec que amb una gran culpa pel govern central, per tindre la miopia, de que la reunió del 20 de setembre que va tindre l'Artur Mas li tanqués la porta automàticament sense donar cap sortida en un millor finançament, no calia dir pacte fiscal, sinó donar una porta de diàleg a buscar un millor finançament, pacte fiscal, dir-li com vulguis. Per tant, miopia política de vistes, no sapiguen el que es cuinava aquí a Catalunya. Dos, la pròpia manifestació de l'11 de setembre no era tot sobiranistes, allà hi havia moltíssima gent que estaven cabrejats pel sistema social que estaven vivint. I per tant, aquesta doble vessant no l'oblidéssim mai. i això alguns partits han atribuït que potser era tot independentisme. Això ni parlar-ne, eh? Dic, almenys el 50%. La lectura que jo faig personal és aquesta. Tres, i ara anem a la declaració de sobirania i el dret a decidir. A veure, aquí vam pactar un esborrany, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, que amb un altre soci que estava favorable a fer això, que era Iniciativa per Catalunya, no va agradar gaire, perquè es va posar, aquest esborrany va sortir públic quan era un esborrany, i allí ja se parlava ja de que anaven directament cap a la independència, no? I això no es pot parlar d'aquesta manera així tan clara, no? I després ja que distingui, per a mi important dos coses. Primera, que aquesta declaració per a mi és democràtica i legítima, però no té cap valor jurídic. Cap. És una declaració que qualsevol grup polític o un parlament respectuós pot declarar, però no té cap valor jurídic. Com ara, per exemple, doncs un parlament pot decidir, doncs mira, que posarem un canviarem el dia de la diada pel 23 d'abril, eh? Doncs ho té que transformar jurídicament a través d'un informe jurídic. Llavors, per a mi el problema que hi ha és que aquesta majoria és suficient, però no és qualitativa, perquè uns que pensaven que seria el Partit Socialista que s'afegiria, no s'ha afegit. I per a ser qualitativa se necessiten 90 diputats, i en té 87, per tant no arriba als dos terços. I si no arriba als dos terços hi ha un problema, perquè per a poder canviar i fer una llei de consultes necessites els dos terços qualitatiu per a fer-ho, i no arriba. I això és un problema de poder tirar al grup socialista, que és el que li fa falta, perquè el PP i Ciutadans en aquest sentit no hi jugaran. Per tant, hi ha un problema qualitatiu, no democràtic, sinó qualitatiu, i això és un problema, que són els 84, els 85 que sí, els 41 que no i els dos d'abstenció. Després hi ha un altre, també un terme jurídic molt important: el dret de l'autodeterminació, que diu les Nacions Unides, no està aplicat a Catalunya, perquè el dret d'autodeterminació de les Nacions Unides es parla de dos casos, de dos supòsits. Un és una colònia, cosa que no és un cas, i l'altre cas és que estigui Catalunya maltractada. Maltractada no solament en el sentit econòmic, això es pot dir que no està maltractada, està insuficientment financiada, però no maltractada. Per tant, aquest supòsit del dret a autodeterminació està molt bé pels pobles, però s'ha de fer amb aquesta filosofia de pobles que eren excolònies i per pobles que han sigut maltractats per una dictadura, pel que sigui, però no és el cas de Catalunya. Per tant, este descartat. El referèndum, tampoc, perquè el referèndum, l'únic que pot convocar un referèndum amb un dret a decidir és l'Estat espanyol, a través del Congrés dels Diputats, en els dos terços de la cambra, també, qualitatiu. Per tant, ens aniríem a anar amb una consulta que diria que fer una llei de consultes, però no vinculant. Que això és el que treballaran segurament en un futur, que no sigui vinculant per saber l'opinió dels ciutadans que vivim aquí a Catalunya. Per tant, respecte a aquest cas, crec que la meva posició, més aviat objectiva, ha quedat així. El dret a decidir, evidentment que un poble pues, té que tindre a decidir, però complint les normes que hi ha. La Constitució és tocable, i tant que és tocable. Jo crec que hauria que... Però han sentit que debatre això no és el Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya se pot manifestar democràticament i legítimament, però té que ser el Congrés dels Diputats, perquè la sobirania resideix en el Congrés dels Diputats. I més, molt important, la sobirania no fa el territori, no fan els individus. Això és així. Jo vaig posar exemple l'altre dia al ple d'un cas que el senyor Homs va dir l'altre dia en una manifestació del tema de l'OTAN. El tema de l'OTAN era una qüestió política, no jurídica, i va convocar a tots els ciutadans d'Espanya, a tots, incluït Catalunya, evidentment, no podia ser d'altra manera, i Catalunya va votar que no. Jo me recordo l'any 86 que Catalunya va votar majoritàriament que no, però el resultat global va ser este, que no era vinculant. No era vinculant. El que passa és que el president del govern ho va fer vinculant, però no era vinculant, perquè jurídicament no era. I per tant, resideix el dret a decidir, resideix en tot el territori espanyol, independentment del que pugui decidir el territori nostre, que és el Catalunya. I per últim, per acabar, ja no vull dir res més, s'heu tractat aquí dos temes que per a mi és cabdal. És a dir, tots els grups que estan a favor de la sobirania nacional o del dret a decidir no són sobiranistes. Iniciativa, com a partit d'esquerres, no pot ser mai sobiranista, perquè per un senzill concepte filosòfic del sobre, perquè la solidaritat en els territoris amb la sobirania no hi és. I per tant, a l'hora de decidir, quan tindran el dret a decidir si això es passa, iniciativa, estic segur que no sou conjunt, votarà que no. Unió, tampoc. I un sector important de Convergència, tampoc. No dic si és un 20, un 10 o un 30, no ho sé què pot passar. Per tant, crec que aquest resultat electoral que va haver al novembre és una miqueta pitjor del que havia en aquell moment. I això s'ha d'atribuir, doncs, bueno, doncs que el senyor Mas va considerar que, com que la miopia del govern central al pacte fiscal va dir que no, va convocar legítimament unes eleccions agafant-se en l'esperit de l'11 de setembre, que per mi li va faltar una visió més ampla, que l'11 de setembre havia molta gent que anava a favor de l'estat propi, però havia molta gent que estava cabrejada pel sistema social que havia, no? I per tant, ara ja no hi ha marxa enrere aquí. El problema no sap ningú on ens portarà aquesta decisió del Parlament de Catalunya.
Jo sí que voldria que ja que en aquest segon torn ja comencéssiu a introduir, perquè portem més de la meitat del temps consumit, el segon tema que seria...
Ah, perdona, Franquín, vull posar la cullerada d'això del Nissan.
Sí.
El meu concepte, la clau ha estat a la renúncia del treballador d'entre un 20 i un 30% del seu salari per a ser més competitiu.
Això és el que té tothom.
I això és el que crec jo a nivell personal.
Diem que a part de poder contestar algo que anéssiu introduint ja el tema dels casos de corrupció o de possible corrupció que s'estan coneixent en les darreres setmanes també.
Jo si et sembla bé faré una contesta ràpida de utilitzar
el mateix
temps.
Jo crec que
contestant-li a Joan, crec que excusar-se amb que les lleis s'han de modificar aquí o allà o això, i que els pobles no són sobirans en quan només afecten i no perjudiquen altres perquè només afecten el seu territori, no estic d'acord. Catalunya crec que podria declarar
la seva... No pots estar d'acord, però t'has de respectar, no?
Jo crec que si el poble ho vol, Espanya hauria de respectar, que però... Catalunya no vol continuar a Espanya, hauria de respectar-ho. No demanem que Andalusia o que Galícia faguin o no faguin, no, parlem de Catalunya, els ciutadans de Catalunya decidiran el que vulguin a Catalunya. Veuria malament si opinéssim sobre Galícia, Astúries, Navarra, el que sigui. Jo dic que excusar-se sota les lleis, que és el que està fent el govern espanyol, no ho veig. A més, no entenc quina por se té quan, com tu comentes, ja esteu partint que Unió votarà que no, que estos votaran que no, que l'altre... Quina por? Doncs ja, deixem-nos fer el ridícul. A Escòcia... l'altre dia sortia una enquesta, ho comentàvem, em sembla que era ahir en Vicent a la taula, i el 25% de únicament votarà a favor del sí. Per tant, cap problema. És veritat que Escòcia, en comparació amb Anglaterra, està molt pitjor econòmicament. I per tant, els ciutadans d'Escòcia, per una part, no tenen aquest sentiment cultural com aquí pot ser, i per l'altra, econòmicament, no ho necessiten. Això és les raons que els politòlegs d'allí explicaven de què era el cas. Sobre la Nissan, òbviament no diré res perquè els meus companys han dit quin és el motiu. Antonio, crec que dir que Convergència és independentista, l'altre ho és, la gent és el que vota al final, i la gent tothom podem canviar, i ja vaig dir l'altre dia que hi ha dues classes independentistes, dues classes. Fa molts anys només n'havien ben pocs, i una consulta d'aquestes no hagués avançat, però òbviament esta asfíxia econòmica pues ha fet canviar el plantejament de molta gent, inclús pot ser, com tu dius, del president Mas, val? I això que dius de que tanquen les portes de la Nissan, que no vindrà ningú, escolta'm, un país independent amb una política fiscal favorable a les empreses, no la Nissan i la Howard potser vindria. És que no és tan fàcil, és que dius, fas unes afirmacions que ni els millors economistes del món estan en disposició de fer, que aquí no vindrà ningú, que sí que vindrà, que la Nissan, que el president Mas li va dir a la Nissan que tranquils, que no siguin independentistes perquè si no marxareu. És que fas unes suposicions que jo se m'escapen dels meus plantejaments, però bueno. El tema que comentaves, Franquín, bueno, és un tema bueno, molt, 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 molt fatídic per a este país. La prima de risc, aquesta cosina que tenim que tant mos fa ballar econòmicament al país, està baixant. Avui
dia... No, pareix que no sabíem que teníem esta família.
Sí, la cosina esta ha baixat avui. Els economistes deien que, òbviament, per els casos, aquest últim cas que afecta el govern...
Genera desconfiança.
Genera desconfiança.
Les dic que ha pujat.
Ha pujat. Sí, però per valors econòmics, però va pujar significativament per això. Sí, sí.
I els mercats són molt
solubles, molt sensibles a tot. I òbviament, pues que els partits que estan governant estiguin involucrats en tot això, pues no afavoreix, no? Òbviament no és res, la dia ho parlarem, no és res que afecti a partits polítics determinats. I els que no estan implicats segurament, desgraciadament, és perquè, o afortunadament, no ho sé, és perquè no han governat. Afecta a persones. Les persones, moltes persones són corruptes per naturalesa, siguin els presidents d'una escala, el jefe de compres d'una companyia o el delegat sindical d'un sindicat. Val? Per tant, les persones són egoistes, algunes, no totes, evidentment, en el món hi ha molta bona persona, són egoistes i volen més i d'una manera molt fàcil. I aquells que tenen molt de poder i alguns altres que també són corruptes els hi plantegen, doncs a llevar l'ètica de cadascú. Jo no puc dir que el PP és un partit corrupte de per si, perquè hi ha tot, ni el PSOE, ni Esquerra, ni Convergència, ni res. Hi ha corruptes, i s'ha demostrat, casos a tots els partits. Quan més grans n'hi haurà més, quan més poder n'hi haurà més. El que han de fer els partits és intentar preveure si les persones corruptes no porten una X aquí. Hi ha procediments legals pels quals se'ls pot imputar. I cada vegada... el sistema anticorrupció està funcionant millor i estan descobrint a tota aquesta gent. Des de les eres del PSOE d'Andalusia, el cas de l'Institut NOS d'Urgandarín, la suposada ITV de Pujol, Bárcenas, els sobres amb B de la cúpula del PP, Blanco, Crespo i els russos, Cas Palau, els comptes de Mas i Pujol suposadament a Suïssa, Roldán, Miros i Fanys, este del Roldán, Bustos, etc. Hasta la Pantoja surt per aquí. etc. Per tant, afecten a tothom i el que hem de fer és que les institucions judicials, i aquí sí que tinc una queixa, perquè ja no només de temes de corrupció, sinó altres temes que són Vox Populi, com s'haurien d'acabar, i veiem que acaben d'una altra manera. Veiem que el jefe dels xinos aquell doncs està al carrer.
Errors judicials també.
I veiem que, sí, però hi ha massa d'errors i massa importants. Val? I al final veiem que qui està fent aquestes coses potser no ho està pagant. I aquí és on tenen... És a dir, l'última paraula, el sistema judicial està molt ben muntat en aquest país i per tant, si algú falla, al final és decisió d'un jutge. I això és així. Per tant, d'imputats n'hi han, de casos que surten a llum, cada dia en tenim. Ara hem de veure com van acabar aquests casos.
Sí, però la gent té la impressió de que si et saltes una multa et poden embargar i en canvi este de Marsans, que era el president dels empresaris i tal, ara fa dos dies li han rebaixat
20 milions d'euros.
A una tercera part.
20 milions d'euros.
La...
20 milions era excessiu.
Home, si n'hi va dit 40, potser 10 no és...
Hi ha un altre que ha fet un desfalc al Palau i va pel carrer.
Sí.
Això és el que la gent no entén. I tindrà un procés judicial.
I a més, perdona que acabo, la casa política està en un estat de putrefacció i descrèdit total, però és que damunt no dona la cara. No dona la cara. Avui, per exemple, doncs ara, el cas que... suposat cas que afecta el govern espanyol, doncs el Partit Popular, el govern, està evitant la compareixença de Rajoy, utilitzant l'aritmètica política. I això no és bo. Però el mateix que ha passat en Convergència, en Socialistes i en Esquerra. No vull atacar cap partit en concret. És a dir, la gent s'ha d'explicar i no neguéssim que la gent tingui que donar... Estem en contra de les comissions d'investigació. Quan són nostres, estem en contra. Quan són dels altres, a favor. Per tant, tots, aquí,
connivència,
aquí o canvien la cosa o la gent o els ciutadans, pues, al final hi haurà un rebote que no sé com pot acabar això.
I connivència en els sectors bancaris que contemplen sous desorbitats.
No era el tema d'avui, però bueno, això també va...
I més enllà del que hauria... Vicent?
Bueno, jo volia contestar una miqueta també a les intervencions de tant de Joan com de l'Antonio, no? A l'Antonio li diria que hauria de fer més criniales perquè si veu el futur sempre tan com lo de Nissan, doncs potser tots poden fer criniales, que potser mos tocarà cada vegada. Aquesta és la primera. El plantejament que mos has fet aquí és el plantejament de la por, que ho podria fer tranquil·lament una persona de la Meseta, però jo em penso que vius a la Cala. I un poble que, per cert, fa 100 i escaig d'anys se va independitzar del Perelló. Per què? Pues perquè també volia la seva llibertat, volia tirar endavant, i avui en dia només cal veure, a part que ens uneix una gran amistat amb aquest poble, que som un poble germà, pràcticament, la Cala del Perelló avui per avui, però avui en dia econòmicament han millorat bastant més que la metròpoli, diguéssim, no? Vull dir, i també ho veus a l'ampolla fa 4 anys. Vull dir, no poden ficar el vot a la por. Segurament fa 100 i pico d'anys, el 1890, quan se va independitzar el país a l'Amella, també mos van ficar el vot a la por. Allà el Perelló, ah, que es morireu de gana, que no sé què, no sé quantos. Però mira, avui, qui és? Vull dir, tots els països que s'han independitzat, Antonio i Joan, tots, cap ha volgut tornar a la metròpoli. Cap ni un. Cap ni un.
Tienes quants?
Bueno, després m'ho comentes, si vols, però jo que no en sé cap que s'hagi independitzat de l'endemà i que he pogut tornar a juntar.
No, no, no pobles, eh? Estem parlant no, no un poble.
Països. No, països, jo estic parlant de països que s'han independitzat. Eh? Pobles no.
Dient exemples.
Vull dir, si jo...
Nombres, digues exemples.
Pobles que s'hagin independitzat, que hagin tornat a la metròpoli, jo no en coneixo cap, t'he dit. Jo.
Però estan aislats.
Eh?
Dismen un. Que ha sortit airós de la seva independència. Kosovo?
No parlo, i tots els països sud-americans no. Que es van independitzar d'Espanya?
Oh,
és que, oh, és que no m'estàs traient,
un context molt diferent. Eh?
Sí,
veure, quan dius coses així, t'ho respecto, però ho tens que argumentar bé, eh? Perquè si no ho argumentes bé...
No s'han independitzat d'Espanya? Han volgut tornar?
Tu parla aquí.
Jo t'ho pregunto.
Tu parla Kosovo i Macedònia. Dis-me algun exemple més de per aquí.
Kosovo i Macedònia?
Sí.
Són països independents.
Aïllats totalment.
Ah, perquè la gent potser ho ha interessat. Kosovo l'han reconeixut diversos països, sinó Espanya no la vol reconèixer.
Aïllat totalment.
Bueno, però... jo crec que Kosovo i Catalunya no s'hi semblen en res.
Exactament igual.
Tots els països que s'han independitzat de l'antiga Rússia, de la URSS, tots no han volgut, cap no ha volgut tornar. Tots són països independents.
No importa el sistema soviètic, però és diferent.
Jo dono la meva opinió. Jo dic que cap país que s'hagi independitzat d'un altre ha volgut tornar a formar part del mateix país.
Sí.
O molts pobles, normalment, que s'han independitzat, és molt difícil que tornin a ser part del mateix poble. Potser hi haurà casos, no ho discuteixo, no ho fico... Després també torno a repetir allò de les Nacions Unides. Potser el dret dels pobles, Catalunya potser no és una colònia, però Catalunya va perdre els seus drets en una guerra. Ningú ens ha preguntat si volem formar part d'Espanya o no. La van perdre a sang i foc. Les nostres llibertats.
Catalunya abans era un país independent? No ha sigut mai un país independent.
Històricament no.
Pertanyia a França.
Pertanyia a França i després s'havien divisat com a comtats de Barcelona.
Històricament no ha sigut mai un país independent.
Tu fico en dubte. Jo suposo que...
Aferro la història, eh?
Jo m'aferro la història, els comtats de Barcelona.
No, la història. No ha sigut mai Catalunya un país independent.
De l'any de quan s'ha independitzat, com a marca hispànica.
Jo t'he dit que mai ha sigut un país independent. Ho ha depengut a la Corona d'Aragó, ho ha depengut a França, però no ha sigut mai un país independent.
I quan se va casar el comte de Barcelona, la filla d'on Ramiro...
Què era? Històricament no s'ha reconegut mai. Que ho serà d'aquí futur, vale, però mai, històricament no ha sigut mai.
Me penso que...
Escolta, la història no la podem canviar.
No, però és per això et dic...
Mai la podem canviar.
El comte de Barcelona...
I després va pertany a França. Però no ha sigut mai independent.
Primer va pertany a França i després a l'Aragó.
Uau.
Però l'Aragó va ser per un matrimoni. El rei era rei d'Aragó i comte de Barcelona. No manipulem tampoc la història,
No ha sigut mai independent. No ha sigut mai independent.
I el que et dic...
Per raons d'història, documentada,
Jo també... Un dia, si vols fer-me un debat d'història, crec que...
Està clar, la història està escrita.
En el tema de la corrupció, hi ha un... I és que fa esgarrifar, no? Perquè a vegades mos han passat casos a prop. Jo treballo a el món de la corrupció i la corrupció... al món de la construcció... al món de la construcció...
Si algun jutge ho sent...
Està tot gravat.
Al món de la construcció...
Ja s'ha acabat la costum que tenia el poble de posar mals noms per qualsevol cosa.
Al món de la construcció i veus com els casos que han vingut, no? Per exemple, aquí... La gent pot anar amb un pagaré fals o un pagaré que no hi ha fondos i pot anar pel carrer tan tranquil. Això només passa a Espanya. Veure com una empresa canvia de nom, fa una suspensió de pagaments i dice aquests empreses locals d'això, a l'aigua al coll, inclús algunes que han de plegar. I això, aquí no passa res. Hi ha gent que continua pel carrer, inclús càrrecs polítics, etcètera, etcètera. No? Veure com una xica que s'obre una targeta, compra 200, se gasta 200 euros en menjar i li han de fer 4 anys a la presó, i veure com una aquell que ha robat 200.000 euros per dir una cosa, està tan tranquil·lament al carrer. O veure com, per exemple, gent que s'ha afonat totes les caixes amb tot el sistema que ha passat ara, els hi donen indemnitzacions pagant pagant naltros de milions d'euros i jubilacions quantioses. I quan veus que tot això està passant a lo beneplàcit dels polítics, com dia bé dia Rubén, això ha passat a tots els partits, vull dir, amb majors i mesures. Jo tampoc no m'hi ficaré ara a ficar el dit a la llaga al Partit Popular ni al Partit Socialista, perquè Convergència i Unió i Esquerra allà han demanat, potser també n'ha fet alguna, vull dir que jo no hi posaré, crec que és un sistema del mateix sistema. La gent ja es pensa que perquè és polític ja ha de ser corrupte, no? Jo estic segur que hi ha moltíssima gent que li agrada la política, moltíssima gent que està guanyant sous miserables i són alcaldes dels seus pobles i fan tot el millor, intenten fer tot el millor pel seu poble, i a millor perdem moltes hores i treballant, i a millor deixant-se part de la seva feina per tirar el seu poble endavant. I això vull dir que a vegades per culpa d'uns ho paguen.
Aquí tens dos.
Sí, per exemple, dues persones que han sigut alcaldes del nostre poble, vull dir, i per culpa d'aquesta gent ho paguem l'altre, però ja et dic, la corrupció ja no està en el sistema polític, està en tot. No pots anar tu pels carrers sapiguent que, com ara t'has enterat, que si jo et dono aquesta feina te me quedaré el tant per cent de l'altre, i si tu em dones això jo t'adjudicaré aquesta obra. És que ja és en tot, és el mateix sistema. Sembla que, ho parlàvem abans al començament, sembla que ja defraudar Hisenda ja és... Sí, que guapo el tio este ha defraudat Hisenda.
La picaresca.
Vull dir, la picaresca ja comença de naltros, o sigui, del ciutadà de peu, però acaba sent el polític. I una de les coses que crec que el sistema hauria de canviar és, sobretot, lo màxim... Un minut. El màxim òrgan que tenim de la justícia és el Tribunal Constitucional, que el posin, l'anomenin els polítics ja... Ho diu tot, hauríem de tindre un últim estament que fos millor i que els polítics no hi tinguessin veu.
El que sí que està clar és que la gent cada vegada està més empipada i l'empipament creix per moments, eh? Antonio?
Sí, no, simplement per a tancar el tema de l'autodeterminació. Potser no
penseu que ens queden 10,
sí, no, no,
10 minuts
intentaré,
i que hem de partir...
Jo, a tot cas, potser no se m'ha explicat o no m'ha explicat prou bé. Jo, quan he tret el tema de l'exemple de la Nissan, sí, altres, no, més que això s'ha degut a que els treballadors han baixat el sou, però si les perspectives, el que ha volgut explicar és, si el president va i es fa la foto amb els directius de la Nissan, les perspectives fossin incertes, en Nissan no hi és per molta baixada de sou, perquè una cosa és fer un cotxe que et costarà en un altre país 10 i aquí a Espanya te'n costarà 7, però després l'has de vendre este cotxe. Si tu en algun moment veiessis alguna possibilitat, l'empresa, i no Nissan, sinó totes les altres, veiessin la possibilitat de que per un temps, aunque sigués curt, els mercats se podrien, segons la evolució dels fets polítics, se podrien tancar, no manejarien i no invertirien aquí. Per tant, quan ha anat el president, i ho he trobat correcte, quan ha anat el president a fer-se la foto amb els directius de la Nissan, ha estat dient al món empresarial, tranquils, que aquí no es tancarà cap porta. I perquè no es tanqui cap porta, segurament els escenaris que se redibuixaran en el futur no seran precisament el que aquí s'està plantejant, tant per part de Convergència com molt legítimament, perquè és una de les coses que sempre heu defensat, per part d'Esquerra Republicana, com és la independència. Perquè fixa't, jo no sóc futurista, jo no l'endivino el futur, però miro la realitat. M'has dit, home, els estats que s'han declarat independents, mira, hi ha uns estats que fa molts anys que són independents, que estan constituïts com a estats, i ja fa 50 anys, que han entès que per si sols no aniran a cap banda, que es necessiten uns als altres, i per això es va crear la Unió Europea. I amb aquesta Unió Europea han cedit els estats, i això ho sabeu, han cedit molta sobirania, d'esta sobirania que ara estem reclamant naltros, o esteu reclamant valtros per a Catalunya. Han cedit gran part d'esta sobirania a la comunitat econòmica, perquè volen anar junts. No volen anar cadascú pel seu compte, perquè anant pel seu compte saben que hi hauran problemes. I s'ha dit aquí, no, si fóssim independents tindríem una política fiscal favorable i les empreses vindrien. Quan tu saps, ja ha sortit moltes vegades ja als diaris últimament, que precisament uns dels temes que està treballant la Unió Europea és a la uniformitat fiscal. A la uniformitat fiscal, perquè volen que a tota Europa hi hagin les mateixes taxes impositives, perquè totes les empreses que treballen a Europa i que venen els seus productes a Europa tinguin les mateixes condicions de competitivitat. Per tant, la realitat, jo no sóc adivin del futur, però ve que la realitat no se va, no se'n va cap a les divisions, sinó que se'n va cap a les unions. I com que se'n van cap a les unions i estats, França, Alemanya, Itàlia, Espanya, al seu moment, quan va entrar a la comunitat econòmica, va cedir part de la seva sobirania a Europa precisament per a conjuntar. No es va declarar al contrari. No ho va fer cap enrere, ho va fer cap endavant, cap a la Unió. És per això que si la direcció econòmica i social i política d'Europa és cap aquí i nosaltres anem en direcció contrària, per això a mi me preocupa. Me faig, escolta, els europeus van cap a una direcció i nosaltres anem cap a una altra. Nosaltres anem cap a una altra direcció. Aviam on arribarem. Aviam si ho hem de sofrir les conseqüències d'unes decisions polítiques que jo no sé si tenen visió o no visió de futur, però lo cert és que la realitat és esta. La realitat és esta.
No, la realitat és que el que estem patint ara és la realitat.
El que estem patint ara, això podem parlar en un altre programa. 18.000
milions d'euros de dèficit fiscal.
Veuríem com la que estem patint ara és fruit d'unes males decisions polítiques d'unes persones que en la seva autonomia, han pres
de l'estatut, els diners de la disposició tercera de l'estatut, que sí. És una llei i no estan. Parleu de lleis, però sí, l'estat no respecta les mateixes lleis.
L'estat, perquè l'Ajuntament de la Mella de Mar està com està?
Ah, no,
perquè la Generalitat està com està? Perquè el govern està com està? Perquè s'han pres una sèrie de decisions i ara fa que ni la Generalitat pugui donar diners a l'Ajuntament de la Mella de Mar, ni l'Ajuntament de la Mella de Mar, començarem per el de baix, no té els recursos suficients i ha de pujar impostos, no pot demanar diners a la Generalitat perquè la Generalitat no en té, perquè també ha pres una sèrie de decisions i ara estem pagant les conseqüències, i quan va la Generalitat al govern central li diu, xiquet, no tinc quartos, però per què no tens quartos? Perquè has de pagar tant de deute, tant d'interessos com tot de sous de tot l'estat espanyol? El mateix pràcticament que està passant a la Generalitat, el mateix que està passant amb este poble. No busquéssim els culpables.
Si més de Catalunya sigui Extremadura, passaria alguna cosa? Si Extremadura volgués independent, a què no s'hagués fotut el follon?
No, hauríeu d'anar a acabar perquè a Joan li queda una intervenció.
M'interposen preguntes.
Digues alguna cosa de la corrupció, home.
No.
Ja, home, però és que tenim el temps que tenim, entens?
En tot cas, les conseqüències d'este tema que hem estat parlant de les necessitats econòmiques de les administracions, els culpables no els hauríem de buscar ni a Madrid ni en les relacions institucionals, sinó en les decisions que han pres moltes vegades els polítics de tots els nivells. Corrupció. La corrupció és...
Tens 30 segons, Antonio.
La corrupció és un mal que no sap ningú cap on, com acabarà. Jo crec que aquí jo estic en contra de moltes opinions, i el senyor Llana n'ha dit una i ha dit, és que les persones som o són egoistes. Mira, aquí heu ficat l'exemple, hi ha dues persones. Jo no m'he considerat mai egoista. Jo em sembla que Joan tampoc ho és.
Està parlant de la condició humana, no ningú en particular, Antonio.
Les condicions humanes són les que condicionen les actuacions d'aquestes persones. Les condicions humanes, l'ètica de les persones, l'ètica de les persones són les que condicionen el comportament humà, i com que hi ha una determinada ètica que se li ha donat preeminència i se li ha donat això és bo, doncs la gent se ho creu que tothom és així, i com que tothom és així, quan estic on t'estic tinc dret a fer, perquè tu segurament faries el mateix. Perquè tu faries, perquè tu, Antonio, que ara jo mateix, perquè tu, Antonio, si haguessis estat al puesto meu, també haguessis fet això. Resulta, jo no estic al teu puesto. I si segurament, si hagués estat al teu puesto, no hagués fet el que hagués fet tu. Però la justificació és que tothom és egoista i, per tant, les conseqüències...
Antonio, ho sento, has d'acabar. Has d'acabar, perquè si no, Joan no parlarà.
Sí, de que tothom...
No, és que, Antonio, no tens més temps. Has d'acabar. Pues acaba la frase, però és que fa molt de rato.
De que tothom se comportarà igual, això és fals. Jo crec que aquí el que s'hauria de fer és tota aquesta gent ja... marxar, entendre que no, així la societat no pot adelantar i deixar que les persones realment vàlides per estar als càrrecs públics en ètica governin aquest país. I no continuo perquè
no hi ha més temps, perquè t'has polit 8 minuts i Joan n'hi té 3 per explicar el seu.
Pues talla'l.
No pateixis, que acabo aviat.
T'has de comprar un cronòmetre.
Una cosa, per ja entrar al tema de la corrupció. Jo no estic d'acord mai amb el vot de la por, i no sé qui ho ha atribuït, però també cuidado amb la frustració. A la gent se la pot portar una frustració i això també és dolent. I per tant no soc partidari del vot de la por. Té que ser optimista, però la frustració també és dolent. I el cas de les circumstàncies que siguin, de l'Estatut, va portar la frustració. Les coses tampoc se van fer bé, a part del que pugui haver després detrás. En el tema de corrupció, mireu, jo l'altre dia vaig escoltar a una catedràtica d'ètica que es diu, no sé si la coneixeu, Victòria Camps, jubilada, 71 anys, i va dir, li van preguntar pel tema de corrupció, diu, això forma part de la forma de cada individu. És a dir, forma part d'un individu. Després estan els condicionants. Si resulta que amb una llei de partits, que són els que els governants tenen que posar aquesta transparència, i que en un moment delicat com és ara, crec que és un moment bo per a fer aquesta llei de transparència, que l'any 2007 ja es va modificar en part en quant als donatius que es donaven als partits, doncs podia posar-se com a anònim, i ara avui en dia, doncs, a partir del 2007, si té que posar nom i cognoms i amb una quantitat estipulada que no sobrepassi, això va ser un primer pas. Però per a mi, fonamental, i fa molts anys que no ho sento dir, però Déu ho ha fet, és que les eleccions tenen que ser de llistes obertes. Això per a mi és fonamental. Que cada candidat que vulgui dedicar-se a la vida pública se ho pugui guanyar-se pel seu propi esforç i no amagar-se detrás d'unes sigles. Això seria per a mi un pas important, en què els casos de corrupció sempre es tiran perquè l'ocasió fa el lladre, però és una condició purament humana, però que els polítics que són els que decidir aquesta llei de transparència amb una participació més directa i més democràtica és fer llistes obertes. Això seria molt important, perquè tothom s'amaga detrás d'unes llistes. I l'altra cosa, per a mi, cabdal, no? És a dir, jo defensaré a la classe política, evidentment. Aquella persona que decideix part de la seva vida en un sacrifici, que és servir als demés, avui en dia supera moltíssim en casos de corrupció puntuals. I, per tant, hem de fer una defensa a ultrança de la classe política, i que no tots tenen que estar en mateix sacs. Són pomes podrides que es tenen que apartar perquè el cistell no quedi apodrit. I l'altre aspecte, per acabar ja, i vull ser molt concís, és que si este moment convuls d'una situació social complicada és un moment oportú per a fer passar pàgina, i que tots els partits polítics siguin menys partitocràcies i més oberts a la societat, per poder recuperar aquesta mancança de confiança que té la gent en la classe política. I crec que és un moment oportú, dels moments difícils que estem vivint, pot ser un punt de partida per anar millorant aquesta transparència i aquesta connotació que té que haver amb molta gent honrada en la gent.
Pues molt bé, hem arribat al punt final. Ens han polit una hora de tertúlia. Gràcies, Rubén.
No, gràcies, Antonio Espuny, havies de dir.
Gràcies, Rubén, gràcies, Vicent, gràcies, Antonio, gràcies, Joan. Ens trobarem en la pròxima tertúlia i individualment en els torns en els que participeu representant a les vostres formacions polítiques. Moltíssimes gràcies i fins al pròxim programa.
Gràcies.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.